Bon dia i bona hora, són les 8. 5 minuts més. Una jornada que comença amb el cel tapat i amb temperatures ja més pròpies de la tardor. Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Com comença aquest dimarts?
Doncs comença, per exemple, amb 6 graus a Vall de Núria, amb 10 a Das, 13 graus a Ripoll i a Ribes de Freser, 14 a Santa Pau, 15 graus a Olot, Mieres, la Vall d'en Bas, Sant Feliu de Pallerols, Vic i Girona, 16 a Castellfollit de la Roca, Banyoles i Anglès, 17 graus a Figueres i 18 a Roses.
Anem a la previsió del temps amb en Dani Ramírez.
S'ha notat el canvi de temps del cap de setmana i sobretot pel que fa temperatura ahir. Ahir ja va arribar la tardor, l'octubre, fa d'octubre, i avui això també ho notarem, especialment al matí, perquè de dia farà una mica més de clarianes, no preveiem pluja les pròximes hores, potser algun xàfec a la tarda, i això farà pujar una mica la temperatura, màximes de 20 a 25, en general 22, 23 graus, i la nit a l'interior entre 10 i 12, un ambient una mica més fresc que dies passats. Alta muntanya baixant els 2, 3, 4 graus a més de 2.000 metres. Per tant, ara més o menys ja podem dir que fa el temps que toca, però transitòriament demà puja la temperatura, sempre amb aquest temps mig ennuvolat, estones enterrolit de núvols prims, ens entra vent de garbí, vent del sud, màximes que podrien aproximar-se novament als 27, 28 o fregar els 30 graus. En alguns sectors torna a pujar la temperatura aquest dimecres. Bé, pluja sembla que tenim una mica de parèntesi, però pot arribar una pertorbació, un front més actiu, de núvols i pluges o tempestes, la tarda, nit de dijous i sobretot matinada, matí de divendres. Divendres pot ser el dia més inestable, amb risc de pluges fortes, baixa la temperatura, podria nevar cap als 2.000 metres al Pirineu i entraria la tramuntana forta. És a dir, que divendres sí que la tarda seria molt més contundent.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Títoles de la jornada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Nou pas endavant per la construcció dels pisos socials de Can Guetes a Ripoll.
El ple ha aprovat per majoria simple el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Ripoll i la Fundació Eduard Soler, que preveu una inversió d'uns 6 milions d'euros per a la construcció d'una quarantena d'habitatges en dos edificis. Els grups d'esquerres ja han votat en contra per discrepàncies.
De solucionar-ho perquè el futur de Ripoll doncs se'n pugui beneficiar.
És ara mateix a Ripoll una necessitat, si volem això, créixer i mirar endavant i mirar en futur.
Sílvia Orriols, alcaldessa de Ripoll, i Manoli Vega, portaveu de Junts al Consistori, coincidint, per tant, doncs, en aquesta qüestió. Avui també, encara a Ripoll, us explicarem que el PSC insisteix a la Generalitat que desencalli els terminis per fer el nou pont del carbur.
Aquesta actuació, que forma part de l'acord entre Esquerra Republicana i PSC pels comptes públics d'enguany, està pendent de licitació. El líder del partit, Salvador Illa, ha visitat Camprodon en una sèrie de trobades que està fent a diferents municipis del país.
L'acord va contenir un seguit de condicionants per part nostra, entre ells el pont del carbur i d'altres infraestructures necessàries per Catalunya, no? Bé, nosaltres hem dit que ens sembla que l'execució d'aquest pressupost va una mica lenta, hem demanat explicacions i tenim confiança en que allò que es va signar, recordo que és un document signat pel president Aragonès i per mi mateix, doncs s'executarà i es portarà a terme, no? És una millora que se'ns va demanar des de l'Ajuntament de Camprodon i que creiem que és necessària per la ciutat.
El pont del carbur, doncs, especialment necessària, situat entre Sant Pau i Camprodon. Són les 8 i 3 minuts i mig a Santa Pau. L'equip de govern ja ha iniciat una ronda de contactes amb empresaris garrotxins per aconseguir la municipalització del castell.
Des de l'Ajuntament valoren positivament aquestes primeres aproximacions i esperen que aquesta compra associativa, que començarà el 27 de gener, sigui tot un èxit.
Que projecte començarà el mes de gener, el 27 de gener, que és el dia de l'alliberament d'Auschwitz a través de Goteo, aquesta plataforma a través de la qual aconseguirem aquests diners, no?, aquestes aportacions per poder arribar a aconseguir aquest mig milió d'euros i poder acabar comprant el castell.
I avui sentirem l'empresari Joan Vila. La indústria no preveu una bona tardor, ho assegura el CEO de l'empresa LCPP. Diu que la demanda ha caigut i això es notarà a les butxaques de les empreses. Assenyala també que el sector paperer encara pot resistir atenció gràcies a la venda del paper higiènic.
No has de pensar en el seu recanvi, et treus un tema de sobre i l'ús és el mateix. Vale que és, el tacte és més prim, però no passa res, és igual de resistent i és igual de suau. Jo estic tip de veure en el supermercat un rotllo higiènic de 20 metres que val igual que un de 40 metres. I la gent li és igual, i compra el de 20, el de 40, que val el doble. doncs la gent això, aquesta cultura de compra, no la té.
Doncs la mida importa en aquest sector. Atenció, perquè també Joan Vila diu que les empreses de paper que més patiran són aquelles que es dediquen al món editorial, al món de l'escriptura, per la crisi que arrossega el sector. I Vilallonga de Ter ha acollit aquest cap de setmana una nova edició del Mercat que posa al centre de totes les mirades el producte estrella de la Vall de Camprodon, la trumfa. Tot i que enguany la collita s'ha vist afectada per la sequera i la pujada dels costos de producció, els productors asseguren sentir-se optimistes perquè en aquest, encara diuen, és un aliment preuat arreu del territori.
La prova ha estat l'afluència a la fira i l'interès dels assistents per conèixer amb més detalls sobre la trumfa cultivada a la comarca.
Escoltem en Pol Moret, és un dels productors.
Esperem que vagi bé, perquè ja, que aquest any sembla que el temps acompanya, tot i que l'any passat ens va ploure i la cosa no va anar tan bé, però no. Aquest any sembla ser que el temps acompanyarà i esperem que vagi més bé del que va anar l'any passat.
I avui també parlarem de reciclatge, perquè Olot tindrà contenidors tancats a partir del 2026.
Així ho afirma el director del Sigma, David Llongarriu, que assegura que ara el projecte es troba en fase de licitació del servei d'escombraries i un cop estigui resolta aquesta part, es podran veure canvis. A Ridaura, on l'Ajuntament s'ha adherit a aquest model fa menys d'un mes, s'espera que estigui funcionant abans que s'acabi l'any.
I avui, també en matèria esportiva, us explicarem que l'hoquei Olot colpeja amb força la segona catalana femenina. Les olotines han començat la Lliga en ple de victòries en les primeres tres jornades.
En només tres partits, l'equip ha anotat 29 gols i s'ha convertit en un dels més golejadors. L'ascens és un dels objectius que gairebé assoleixen l'any passat, tot i que les jugadores prefereixen anar partit a partit.
I 230 esportistes conformaran el Club Natació Olot aquesta temporada.
Les cinc seccions de tennis, atletisme, waterpolo, triatló i natació continuen creixent, sobretot en la base. El club ha aprofitat la presentació de les seccions esportives per reconèixer els esportistes més destacats durant la passada campanya. El trofeu president ha sigut per la nedadora Júlia Coll i l'atleta Joel Vila.
Tenim moltes coses per explicar, 8 i 7. De seguida entrem en matèria.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Nou pas endavant a la construcció dels pisos socials de Can Guetes. El ple de Ripoll ha aprovat per majoria simple el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i la Fundació Eduard Soler, que preveu una inversió d'uns 6 milions d'euros per la construcció d'una quarantena d'habitatges en dos edificis. Els grups d'Esquerra hi han votat en contra per discrepàncies. Més detalls amb la Judit Espert.
Vots favorables de l'equip de govern i de Junts i nova passa endavant per a la construcció de pisos socials a la zona de Can Guetes. El ple de Ripoll ha donat llum verd al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i la Fundació Eduard Soler, que ha de permetre una inversió de 6 milions d'euros per tirar endavant el projecte. Fa 17 anys que no es construeix cap edificació a la capital i aquesta iniciativa es veu com una primera pedra que intenti suplir la manca d'habitatge al mercat ripollès. Escoltem a Sílvia Oriols, batllessa de Ripoll, i a Manoli Vega, portaveu de Junts per Ripoll.
Hem de solucionar-ho perquè el futur de Ripoll doncs se'n pugui beneficiar.
És ara mateix a Ripoll una necessitat, si volem això, créixer i mirar endavant i mirar en futur.
Els grups d'Esquerra han votat en contra del conveni de col·laboració. Tot i que tots afirmen que consideren que cal treballar en polítiques d'habitatge, veuen dubtes en la documentació presentada i en l'impacte que pot tenir per a l'Ajuntament el retorn de l'inversió. Es preveu que l'Ajuntament retorni uns 18 milions d'euros en 50 anys per la inversió de 6 milions d'euros. Enric Pérez és portaveu del PSC a Ripoll i Chantal Pérez ho és d'Esquerra.
La xifra que creiem que ha de respondre a un estudi de viabilitat molt exhaustiu, molt acurat, sobre quins seran els nivells o escenaris de retorn a nivell de lloguers perquè l'Ajuntament de Ripoll pugui fer front.
El que hem de fer és buscar aquesta unanimitat i, per tant, poder acabar polint algunes coses que trontollen, com podria ser qui farà la gestió d'aquest arrendament.
De fet, quatre grups municipals havien demanat ajornar el ple per poder treballar el projecte amb temps i fins i tot han demanat durant el ple deixar el punt sobre la taula. Escoltem Enric Pérez, del PSC, i a Sílvia Oriols, batllessa de Ripoll.
Sembla que la pressa va per davant una mica del rigor i de fer les coses ben fetes.
És evident que han fet partidisme d'una qüestió que no hauria de ser partidista.
La gestió dels habitatges serà per 5 dècades i l'Ajuntament tindrà 7 pisos en propietat municipal. A partir d'aquesta aprovació, ara caldrà redactar el contracte que uneixi formalment la FES i la Corporació Municipal i que suposi la passa definitiva per a un projecte que es va començar a gestar el 2007.
El PSC insisteix a la Generalitat que desencalli els terminis per fer el nou pont del carbur. Aquesta actuació, que forma part de l'acord entre Esquerra i el PSC pels comptes públics d'enguany, està pendent de licitació. El líder del partit, Salvador Illa, ha visitat Camprodon en una sèrie de trobades que està fent a diferents municipis del país. Informa Jordi Altesa.
L'acord de pressupostos entre el PSC i Esquerra Republicana contemplava desencallar el projecte del pont del carbur entre Sant Pau i Camprodon. El compromís marcava una licitació la primera meitat de l'any i a hores d'ara, quan haurien de començar les obres, no s'ha avançat. Els socialistes constaten un retard en la licitació generalitzada que ja han traslladat al govern. Ho explica el cap de l'oposició, Salvador Illa.
L'acord va contenir un seguit de condicionants per part nostra, entre ells el pont del carbur i d'altres infraestructures necessàries per Catalunya, no? Bé, nosaltres hem dit que ens sembla que l'execució d'aquest pressupost va una mica lenta, hem demanat explicacions i tenim confiança en que allò que es va signar, recordo que és un document signat pel president Aragonès i per mi mateix, doncs s'executarà i es portarà a terme, no? És una millora que se'ns va demanar des de l'Ajuntament de Camprodon i que creiem que és necessària per la ciutat, no?
El portaveu del Partit dels Socialistes i cap de l'oposició, Salvador Illa, ha visitat aquest cap de setmana Camprodon en una sèrie de trobades que està fent arreu del país.
Diferents municipis i ajuntaments de Catalunya, i avui doncs va fem aquí a Camprodon, visitant a l'alcalde, l'equip de govern, per posar-nos a la seva disposició com a grup parlamentari, com a formació política també, i ajudant allò que puguem a encarar un bon mandat. No tenim plena confiança en l'alcalde, en l'equip de govern, ha tingut un suport molt ampli de la ciutadania, i es tracta d'ajudar que tingui tots els elements, tot el que nosaltres puguem fer per contribuir a que sigui un mandat exitós per Camprodon, no?
Pel PSC aquesta és una infraestructura fonamental per la mobilitat de Camprodon i de tota la vall i molt reivindicada pel consistori.
Marxem ara cap a Santa Pau perquè l'equip de govern ja ha iniciat una ronda de contactes amb empresaris garrotxins per aconseguir la municipalització del castell. Des de l'Ajuntament valoren positivament aquestes primeres aproximacions i esperen que aquesta compra associativa, que començarà el 27 de gener, sigui tot un èxit.
L'Ajuntament de Santa Pau ha presentat el full de ruta que volen seguir per municipalitzar el castell del poble. Coincidint amb les jornades europees de patrimoni que es van celebrar aquest dissabte al municipi, l'equip de govern ha explicat als assistents com volen aconseguir el 500.000 d'euros necessaris per a la compra del castell. Ho volen fer mitjançant una compra associativa que, si tot va bé, hauria de començar el 27 de gener. Ho explica l'alcaldessa de Santa Pau, Cris Capó.
Aquest projecte començarà el mes de gener, el 27 de gener, que és el dia de l'alliberament d'Auschwitz, a través de Goteo, aquesta plataforma a través de la qual aconseguirem aquests diners, no?, aquestes aportacions, per poder arribar a aconseguir aquest 500.000 d'euros i poder acabar comprant el castell.
Des del consistori ja han començat amb les primeres rondes de contactes entre diferents empreses i empresaris garrotxins per a poder adquirir el castell. De moment, l'equip de govern és optimista i afirmen que hi ha voluntat de cooperació. En el cas que no arribin els 500.000 euros suficients, l'Ajuntament ja té plantejades diverses alternatives.
El fet de que, si no aconseguim els diners, no comprarem el castell de Santa Pau, estem treballant les possibilitats de fer el retorn de la gent que hagi cooperat i també tenir com un plan B amb la propietat del castell, de si no s'arribés a aconseguir aquest 500.000 d'euros, a veure si podríem renegociar el preu també.
Actualment hi ha un equip de persones que estan treballant perquè la municipalització del castell de Santa Pau sigui una realitat. Una de les seves prioritats és que en els pròxims mesos es parli de Santa Pau a tot Catalunya. A més, confien que la campanya, que s'engegarà a finals de gener del 2024, sigui tot un èxit.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Pàgina econòmica. La indústria no preveu una bona tardor. Ho assegura Joan Vila, CEO de l'empresa LC Paper. Diu que la demanda ha caigut i això es notarà a les butxaques de les empreses.
Vila, que també és president de la Comissió d'Energia de Pimec, diu que el sector paperer encara pot resistir gràcies a la venda de paper higiènic, però alerta de les greus complicacions que els esperen als que es dediquen en la fabricació de paper per editorials a causa de la crisi del sector. Augura que fins i tot poden haver-hi tancaments.
Ens ho explica en Gerard Puigdemont.
No es preveu una bona tardor hivern pel que fa a l'economia, l'augment de preus i la crisi ha fet reduir la demanda en molts sectors industrials. Pel que fa al sector paperer, des de fa temps, els que es dediquen a la impressió per escriptura estan tocats de mort pel canvi de cultura de consum i amb l'augment dels continguts online. Aquelles empreses que es dediquen al packaging i cartró van viure un boom durant la pandèmia amb l'augment de comandes per internet, però ara estan notant davallada de comandes. I les que es dediquen al paper higiènic o de cuina tindran també menys ingressos, tot i que en el seu cas els salva el fet de fer un producte necessari per la població. Ho assegura Joan Vila, CEO de la CPP, qui també diu que, tot i que més tard, els efectes de la crisi ja s'estan fent visibles.
El 2021 vaig dir, compte que l'any 2022 tindrem el 10% d'inflació. L'any passat deia, compte que amb aquesta inflació la gent no podrà comprar. Doncs bé, ara estem arribant en aquesta fase de que la gent no pot comprar. I això ja fa mesos que s'està notant a la indústria.
Vila diu que el seu sector ha de fer més passos cap a la sostenibilitat i per això aposten per fer rotlles de paper de més durada. Això asseguren està agradant molt als països del nord d'Europa.
No has de pensar en el seu recanvi, et treus un tema de sobre i l'ús és el mateix. Vale que és, el tacte és més prim, però no passa res, és igual de resistent i és igual de suau. Jo estic tip de veure en el supermercat un rotllo higiènic de 20 metres que val igual que un de 40 metres. I la gent li és igual, i compra el de 20 en lloc del de 40, que val el doble. Doncs la gent això, aquesta cultura de compra, no la té.
Segons Vila, la Garrotxa, moltes empreses possiblement resistiran al sotrac econòmic que s'entreveu per aquesta tardor hivern, pels factors de resiliència i previsió característics de la zona, tot i això no descarta que es produeixin episodis d'atur.
Bé, no deixem encara la qüestió econòmica, perquè la sequera i la pujada dels impostos condiciona la producció de la trumfa de la Vall de Camprodon d'aquesta temporada. Els productors, malgrat tot, són optimistes, ho han demostrat a la celebració de la Fira de la Trumfa, que ha tingut lloc aquest cap de setmana. Judit Lechon.
La trumfa és una de les senyes d'identitat de la Vall de Camprodon. En el seu cultiu perdura gràcies a un seguit de productors que encara creuen en la seva preservació. Tanta és l'estima cap a aquest producte que cada any se li organitza una fira en diversos punts de la vall, com és el cas de Vilallonga de Ter. La d'enguany ha estat una proposta que ha comptat amb expectació i el bon temps sembla que ha ajudat. Pol Moret és productor.
Esperem que vagi bé, perquè que aquest any sembla que el temps acompanya, tot i que l'any passat ens va ploure i la cosa no va anar tan bé, però no. Aquest any sembla ser que el temps acompanyarà i esperem que vagi més bé del que va anar l'any passat.
Els costos de producció i la sequera s'han convertit en els principals enemics del cultiu de trumfes d'aquest any, problemàtiques que els productors han intentat pal·liar amb una lleu pujada del preu final.
Degut a la secada i que també n'hi ha hagut menys producció, doncs hem hagut de pujar una mica el preu perquè, si no, els costos no... Els costos també han pujat molt, la part que la verdura també tot ha pujat, i degut a tot això hem hagut de pujar el preu.
De varietat de trumfes n'hi ha unes quantes, però la Vall de Camprodon, la més coneguda i estesa, és la Canavec.
Nosaltres fem una varietat que es diu Canavec, que és la trumfa blanca, i aquesta trumfa va bastant bé per tot. Va bé pel forn, per fer patates fregides, és una patata, una trumfa que va bastant bé per tot tipus de cuinats.
El mercat de la trumfa de Vilallonga de Ter s'ha complementat, com ja és tradició, amb un mercat artesanal, un altre adreçat als més petits i una demostració d'oficis.
I un dia més hem de parlar de reciclatge. Olot tindrà contenidors tancats a partir del 2026.
Així ho afirma el director del Sigma, David Llongarriu, que assegura que ara el projecte es troba en fase de licitació del servei d'escombraries i un cop estigui resolta aquesta part es podran veure canvis. A Ridaura, on l'Ajuntament s'ha adherit a aquest model fa menys d'un mes, s'espera que estigui funcionant abans que s'acabi l'any.
Ens ho explica en Pere Ubach.
A la Garrotxa, tots els municipis han implementat un sistema de gestió de residus amb contenidors tancats, excepte en Ridaura, que estan llestint els treballs per adherir-s'hi, Besalú, que va optar pel porta a porta, i Olot. A Olot, concretament al barri de Pequín, a la tardor del 2019, s'hi va fer una prova pilot per comprovar si el model de contenidors tancats era efectiu a la ciutat. Els resultats van indicar que sí, però llavors, amb la pandèmia pel mig, el projecte es va anar posposant fins avui dia, que Olot segueix amb els contenidors oberts. Ara el director del SIGMA, David Llongarriu, assegura que un cop finalitzada la fase de licitació del nou servei de recollida d'escombraries, podran començar a implementar aquest sistema amb contenidors intel·ligents que s'obren amb una targeta. Això sí, el termini que dona se situa entre l'any 2025 i el 2026.
Olot està en un procés de redacció de plecs per licitar de nou el servei de recollida d'escombraries de la ciutat i a partir d'aquí tot agafarà forma. Jo crec que 2025-2026 podríem començar a parlar de veure alguna cosa. Però que estem pendents una mica primer del procés d'adjudicació del servei de recollida.
Llongarriu assegura que quan s'implementi el model de contenidors tancats a Olot, aquest procés anirà acompanyat de sessions informatives pels veïns i veïnes. Tot això per evitar que la capital de la Garrotxa, que es troba a la cua pel que fa al reciclatge a la comarca, es faci un mal ús dels contenidors.
Olot, la resta de comarca i la resta del país, sempre hi ha àrees crítiques, doncs perquè hi ha una major afluència de gent, pel motiu que sigui, doncs que sempre els contenidors queden més desbordats. Si veiem que se'ns desmadra molt, que hi és inviable augmentar el número de contenidors o que no hi ha espai per ficar una nova àrea i és una cosa de mal ús per comportaments incívics d'una part de la gent, sí que fem aquestes notes informatives avisant una mica i doncs a motivar la gent de donar compliment a una de les obligacions que és del personal.
A més, Llongarriu assegura que des del SIGMA valoren molt positivament la incorporació de Redaura al sistema de contenidors tancats, del qual diu que és la via a seguir, ja que permet augmentar el percentatge dels residus que reciclen correctament entre un 15 i un 20%.
Són les 8 i 20. La policia municipal d'Olot ha detingut aquest dissabte un home veí del municipi de 53 anys que circulava sense casc i amb el carnet de conduir caducat.
Els agents el van aturar i van negar-se a baixar de la motocicleta i es van crear i increpar els agents. Per això li atribueixen un delicte de resistència i desobediència a agents de l'autoritat. L'arrestat, que va quedar en llibertat després de passar a disposició judicial, acumula 64 sancions administratives en matèria de trànsit, la majoria per circular sense casc.
Tossut aquest senyor, eh? No es vol posar el cas de cap de les maneres,
no vol,
eh?
No vol.
Déu-n'hi-do, eh? 64 sancions administratives en matèria de trànsit i la gran majoria per no portar casc. Canviant totalment de qüestió, neix a la comarca la primera entitat que dona suport a les famílies que han patit una mort gestacional perinatal o neonatal. Us ho explicàvem ahir en aquest mateix programa.
Es tracta de Bressols Olot, una entitat que forma part de Dol Girona, que acompanyarà a totes les famílies i a la vegada sensibilitzarà la societat sobre aquesta situació.
Sílvia Marté.
Neix Bressols Olot, la primera entitat de la comarca que forma part de l'associació Dol Girona. L'entitat té la seu a l'Hospital d'Olot i té un doble objectiu. Per una banda, acompanyar les famílies en el procés de dol gestacional perinatal o neonatal i sobretot en el moment de sortir de l'hospital un cop ha passat, i a la vegada sensibilitzar i conscienciar la societat sobre aquestes situacions. Ho explica Tura Espinosa, membre de Bressols Olot.
És molt important conscienciar perquè és el que explico. Hi ha un dol molt invisible, perquè quan et passa, la societat, la gent que tens al voltant, amb molt bona fe, però, per exemple, et diu coses que no hauria de dir i que fan molt de mal. I fins i tot, jo no és el meu cas, però conec casos, de que fins i tot la família nega una mica o nega totalment l'existència d'aquell bebè.
Des de l'associació es vol conscienciar la gent que néixer implica una vida, vinguin batec o sense, i en qualsevol situació se'ls ha d'acompanyar per tal que puguin fer el dol bé. Aquest diumenge 15 d'octubre l'entitat ha dut a terme la seva primera activitat i ha posat una parada informativa a la Fira de Sant Lluc per explicar aquest inici de projecte i també poder recaptar diners per poder posar un bressol tèrmic.
Doncs és un bressol que el que fa és mantenir el cos del nadó perquè les famílies puguin estar una miqueta més temps amb el nadó i poder fer un adeu amb consciència, per dir-ho així, no? Perquè jo si explico el meu cas, clar, això fa 7 anys i mig, clar, vull dir, fas aquell petit moment, però clar, vulguis o no, l'han de portar a les neveres.
L'entitat també havia organitzat un acte commemoratiu ahir a les 7 de la tarda pel Dia Internacional del Dol Gestacional Perinatal i Neonatal, malgrat que es va haver d'anul·lar a causa de la pluja.
I el 19 d'octubre celebra el Dia Mundial del Càncer de Mama, Roger Saladrigues.
Ribes de Freser ha aconseguit recaptar un total de 1.478 euros en la cursa solidària Corre per les Mames que va organitzar la Fundació Oncolliga Girona. Les 103 persones que van participar en l'esdeveniment esportiu d'aquest diumenge van permetre obtenir una xifra de 1.030 euros, mentre que els 448 euros restants es van assolir per la venda de material durant 2 setmanes en el mercat de la vila. Aquests diners aniran destinats al programa Guapes i Valentes que ofereix l'Oncolliga per ajudar les persones que tenen aquesta malaltia, una de les més freqüents entre les dones actualment. En el municipi ribetà hi havia la possibilitat de fer dues rutes, una de 5 quilòmetres i l'altra una mica més llarga, de 10 quilòmetres. La Montse Garriga i en Guillem Tur són dos participants que van inscriure's en la distància curta.
Pues hem decidit, perquè això és una encolliga, es fa aquesta, que és la curteta, que són 5 quilòmetres, i hi ha una de llarga. I aquesta està molt bé perquè és petitona dintre del poble. No és gaire exigent, està bé.
Sí, col·laborem i a sobre fem exercici físic pel poble, coneguem el poble i és una bona causa al final.
A més de la de Ribes de Freser, la Fundació Encolliga va organitzar també altres curses a diferents punts del territori gironí durant el cap de setmana. Entre les 18 poblacions hi van participar unes 5.000 persones, segons dades de la Fundació Encolliga Girona.
El rosa és més que un color per a les persones amb càncer de mama. És poder rebre gratis l'atenció psicològica i social que necessiten. És que es faci més recerca dels tumors amb un pitjor pronòstic. És que es participi en els programes de detecció precoç. Col·labora amb l'Associació contra el Càncer. Entra a col·labora.contralcàncer.es o envia Visum amb el codi 1244.
L'hoquei Olot colpeja amb força la segona catalana femenina.
Les olotines han començat la Lliga en ple de victòries en les primeres 3 jornades. En només 3 partits, l'equip ha anotat 29 gols i s'ha convertit en un dels més golejadors. L'ascens és un dels objectius que gairebé assoleixen l'any passat, tot i que les jugadores prefereixen anar partit a partit.
Cap fred, però amb somnis grans. L'hoquei Olot tornava 2 dècades després a competir en una categoria femenina el curs passat. El cert és que la temporada va acabar superant les expectatives i a un pèl d'assolir l'ascens a la primera catalana. Les jugadores no han canviat la mentalitat i els 3 primers partits de Lliga han acabat en golejada. Sense anar més lluny, l'última s'ha viscut aquest cap de setmana a la Josep Jou amb un marcador d'escàndol. Victòria de l'Olot per 8-2 davant el Vigues i Riells. L'equip ha sumat 29 dianes en les primeres 3 jornades, una xifra que avala la superioritat de les olotines respecte de la resta de conjunts de la categoria. La seva capitana, Anna Jou, afirma que volen centrar-se en el present.
L'objectiu? Mantenir-nos i seguir endavant. Vull dir, de moment és partit a partit, veurem què ens trobem i sabem que tenim equips nous en contra, llavors és partit a partit i enfrontar-los setmana a setmana.
El bloc de jugadores continua sent pràcticament el mateix, amb un petit canvi a la banqueta, amb un nou entrenador, Adrià Piera. Jou assegura que les integrants de l'equip estan unides i que darrere hi ha una bona base de futures promeses. El club hoquei Olot intentarà continuar el ritme que l'ha portat les primeres jornades a situar-se a les posicions capdavanteres de la segona catalana femenina. Les olotines, quartes a la classificació amb un partit menys, visiten Alcaldes, terceres, aquest diumenge, en un maig que no serà fàcil.
Qui s'amaga en una gota d'aigua? Vine a descobrir-ho al taller familiar de l'Espai Cràter. Observarem una gota d'aigua de riu amb el microscopi per descobrir la vida que s'hi amaga. I coneixerem la relació entre els volcans i els nostres rius i aqüífers. No t'ho perdis, aquest diumenge 22 d'octubre a 11:15 del matí. A l'Espai Cràter. Recomanat per a infants d'entre 6 i 12 anys. Reserva la teva entrada a espaicrater.cat. A la plaça Mercat d'Olot, la Vinoteca Venda i Tast. Venda de vins, caves, licors i productes gourmet. Tast de vins, caves, licors i productes gourmet. La Vinoteca Venda i Tast.
No hem de perdre els bons costums. Menjar bé és fàcil amb bons productes. A Carnisseria Can Pujolar de Castellfollit de la Roca volem oferir-vos la millor carn de quilòmetre zero. Embotits fets nostres segons la recepta tradicional de fa 40 anys. L'allioli de codony i poma. Hamburgueses de tot tipus. Adobats, pastís de formatge i llegums cuits nostres. Formatges i verdures també de quilòmetre zero. I els dissabtes, pollestres i conills a l'ast per encàrrec. Carnisseria Can Pujolar. Nova direcció. A la carretera de Girona 2 de Castellfollit. O per encàrrecs, truqueu al 972 29 45 21.
Ja has provat el Clic.cat de la Garrotxa? El Clic.cat és un transport públic a demanda que permet moure't com si ho fessis amb el teu cotxe particular. Amb parada als 100 nuclis de la Vall d'en Bas, les preses Bertallat, en Ridaura i Olot, incloent l'estació i l'hospital. Baixa't l'app Nemi, el teu smartphone, registra't amb les teves dades i comença a viatjar. 6 viatges d'anada i 6 de tornada, repartits entre les 7 del matí i les 9 del vespre. 30 parades que faciliten l'accés al transport públic de forma digital i flexible. Més info a teisseguiobus.com o al telèfon 972 26 01 96.
Teisa, som elèctrics, som futur.
Flexibles, responsables i econòmics, ens adaptem a les teves necessitats. Llimpiolot, som l'empresa de neteja que estaves buscant. Professionals de la neteja des del 1981. Llimpiolot, notaràs els resultats.
Llimpiolot, ens hem traslladat a l'Avinguda Antoni Gaudí 31 d'Olot.
Doctor César Blasco, prestigiós especialista en ginecologia i obstetrícia amb més de 30 anys d'experiència. Disposa del millor equipament del moment i d'un servei d'alta qualitat mèdica. El doctor César Blasco us visita a Opgyn Olot, al carrer Panyó 6. Demaneu hora trucant al 600 33 83 82 o al 972 28 09 15. Opgyn Olot, la confiança de l'experiència.
Bon dia, bona hora, són 9:15.
5 minuts més, amb Joel Tallant i Aniol Puigvert.
Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Primeres notícies del dia. Avui és dimarts 17 d'octubre del 2023. Si ara mateix us acabeu d'incorporar a la nostra antena, avui el dia va de tot això.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Nou pas endavant per la construcció dels pisos socials de Can Guetes a Ripoll.
El ple ha aprovat per majoria simple el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Ripoll i la Fundació Eduard Soler, que preveu una inversió d'uns 6 milions d'euros per a la construcció d'una quarantena d'habitatges en dos edificis. Els grups d'esquerres ja han votat en contra per discrepàncies.
Escoltem a la Sílvia Urriols, alcaldessa de Ripoll, i a Manoli Vega, portaveu de Junts al municipi.
De solucionar-ho perquè el futur de Ripoll doncs se'n pugui beneficiar.
És ara mateix a Ripoll una necessitat, si volem, això, créixer i mirar endavant i mirar en futur.
El PSC insisteix a la Generalitat que desencalli els terminis per fer el nou pont del Carbur.
Aquesta actuació, que forma part de l'acord entre Esquerra Republicana i el PSC pels comptes públics d'enguany, està pendent de licitació. El líder del partit, Salvador Illa, ha visitat Camprodon en una sèrie de trobades que està fent a diferents municipis del país.
L'acord va contenir un seguit de condicionants per part nostra, entre ells el pont del Carbur i d'altres infraestructures necessàries per Catalunya, no? Bé, nosaltres hem dit que ens sembla que l'execució d'aquest pressupost va una mica lenta, hem demanat explicacions i tenim confiança en que allò que es va signar, recordo que és un document signat pel president Aragonès i per mi mateix, doncs s'executarà i es portarà a terme, no? És una millora que se'ns va demanar des de l'Ajuntament de Camprodon i que creiem que és necessària per la ciutat.
A Santa Pau, l'equip de govern ja ha iniciat una ronda de contactes amb empresaris garrotxins per aconseguir la municipalització del castell.
Des de l'Ajuntament valoren positivament aquestes primeres aproximacions i esperen que aquesta compra associativa, que començarà el 27 de gener, sigui tot un èxit.
L'alcaldessa és la Cris Capó.
El projecte començarà el mes de gener, el 27 de gener, que és el dia de l'alliberament d'Auschwitz, a través de Goteo, aquesta plataforma a través de la qual aconseguirem aquests diners, no?, aquestes aportacions, per poder arribar a aconseguir aquest mig milió d'euros i poder acabar comprant el castell.
I a la pàgina econòmica... La indústria no preveu una bona tardor, ho assegura Joan Vila, CEO de l'empresa LCPP. Diu que la demanda ha caigut i això es notarà a les butxaques de les empreses. Vila, que també és president de la Comissió d'Energia de Pimec, diu que el sector paperer encara pot resistir gràcies a la venda de paper higiènic. I sobre aquesta qüestió, recorda que la mida dels rotllos és important.
No has de pensar en el seu recanvi, et treus un tema de sobre i l'ús és el mateix. Vale que és... el tacte és més prim, però no passa res, és igual de resistent i és igual de suau. Jo estic tip de veure en el supermercat un rotllo higiènic de 20 metres que val igual que un de 40 metres. I la gent li és igual, i compra el de 20 en lloc del de 40, que val doble. Doncs la gent això, aquesta cultura de compra... no la té.
La sequera i la pujada dels impostos condiciona la producció de la trumfa de la Vall de Camprodon. Tot i això, els productors són optimistes. Ho han demostrat aquest cap de setmana a la fira de Vilallonga de Ter. En Pol Moret és un dels productors.
Esperem que vagi bé, perquè que aquest any sembla que el temps acompanya, tot i que l'any passat ens va ploure i la cosa no va anar tan bé, però no, aquest any sembla ser que el temps acompanyarà i esperem que vagi més bé del que va anar l'any passat.
I avui també hem de parlar de reciclatge perquè Olot tindrà contenidors tancats a partir del 2026.
Així ho afirma el director del Sigma, David Llongarriu, que assegura que ara el projecte es troba en fase de licitació del servei d'escombraries i un cop estigui resolta aquesta part es podran veure canvis.
Olot està en un procés de redacció de plecs per licitar de nou el servei de recollida d'escombraries de la ciutat i a partir d'aquí tot agafarà forma. Jo crec que 2025-2026 podríem començar a parlar de veure alguna cosa. Però que estem pendents una mica primer del procés d'adjudicació del servei de recollida.
La policia municipal d'Olot ha detingut aquest dissabte un home veí del municipi de 53 anys que circulava sense casc i amb el carnet caducat.
Els agents el van aturar i van negar-se a baixar de la motocicleta i es van quedar i increpar els agents. Per això li atribueixen un delicte de resistència i desobediència a agents de l'autoritat.
I ahir us ho explicàvem en aquest programa. Neix a la comarca la primera entitat que dona suport a les famílies que han patit una mort gestacional perinatal o neonatal.
Es tracta de Bressols Olot, una entitat que forma part del Girona que acompanyarà a totes les famílies i a la vegada sensibilitzarà la societat sobre aquestes situacions.
Doncs és un bressol que el que fa és mantenir el cos del nadó perquè les famílies puguin estar una miqueta més temps amb el nadó i poder fer un adéu amb consciència, per dir-ho així, no? Perquè jo si explico el meu cas, clar, això fa 7 anys i mig, clar, vull dir, fas aquell petit moment, però clar, vulguis o no, l'han de portar a les neveres.
Una de les primeres accions que impulsa Bressols Olot és la compra d'aquest bressol tèrmic, al qual feia referència precisament al tall de veu que sentíem ara de la Tura Espinosa, membre precisament d'aquesta nova entitat. Per cert, que aquest proper 19 d'octubre celebra el Dia Mundial del Càncer de Mama i a Ribes de Freser ja ho han commemorat amb la celebració d'una cursa benèfica. La Montse Garriga i en Guillem Turn ja han participat.
Pues hem decidit, perquè això és una oncolliga, es fa aquesta, que és la curta que són 5 quilòmetres i hi ha una de llarga. I aquesta està molt bé perquè és petitona dintre del poble. No és gaire exigent, està bé.
Sí, col·laborem i a sobre fem exercici físic pel poble, coneguem el poble i és una bona causa al final.
I pel que fa als esports, avui també és notícia que l'hoquei Olot colpeja amb força la segona catalana femenina.
Les olotines han començat la lliga en ple de victòries en les primeres 3 jornades. En només 3 partits l'equip ha anotat 21 gols i s'ha convertit en un dels més golejadors. L'ascens és un dels objectius que gairebé assoleixen l'any passat, tot i que les jugadores prefereixen anar partit a partit.
La seva capitana és l'Anna Jou.
L'objectiu, mantenir-nos i seguir endavant. Vull dir, de moment és partit a partit, veurem què ens trobem i sabem que tenim equips nous en contra, llavors és partit a partit i enfrontar-los setmana a setmana.
És l'actualitat en aquestes primeres hores del matí, com sempre amb el suport de Garrotxa Activa.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
I a Catalunya, Espanya i el món a aquesta hora és notícia que les comunitats tindran marge per fer un 0,1% de dèficit insuficient, segons la Generalitat.
El govern espanyol envia a Brussel·les el nou pla pressupostari sense aclarir quines rebaixes d'IVA continuaran vigents el 2024.
Investiguen l'exdirectora del CNI per l'espionatge de Pere Aragonès amb Pegasus.
S'admet la querella d'Aragonès i citen a declarar per primer cop com a investigat un càrrec dels serveis d'intel·ligència espanyols per l'espionatge amb aquest programa israelià.
Troben el cos d'Álvaro Prieto, el noi cordobès desaparegut dijous a Sevilla.
El cadàver l'han trobat aquest dilluns a l'estació de Santa Justa de Sevilla, on el noi va ser vist per últim cop.
Hamas proposa l'intercanvi de 200 hostatges israelians per 6.000 presos palestins.
El grup armat mostra un vídeo d'una noia a qui identifica com un hostatge capturada en el Festival de Música Supernova del 7 d'octubre.
I el pas de Rafah ha tancat tot i els esforços diplomàtics per deixar entrar ajuda a Gaza.
Fonts egípcies havien anunciat aquest dilluns un alto el foc acordat amb la mediació dels Estats Units, però després el govern de Netanyahu i Hamas ho han negat.
DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Avui esmorzem amb...
Avui esmorzem amb l'Anna Serra. Ella és la responsable del programa de refugiats de Creu Roja a les comarques de Girona. I és que les últimes hores hem sabut que el perfil del demandant d'asil i protecció internacional a la demarcació de Girona ha canviat els últims mesos. Si fa un any les persones d'Ucraïna eren de llarg les que més refugi demanaven, fugint de la guerra, ara això ja no és així. Anna Serra, què tal? Bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre la trucada del 5 minuts més. Dèiem que el perfil del demandant d'asil i de protecció internacional a les comarques de Girona ha canviat. Ha canviat cap a quina tendència? És a dir, ara els que demanen asil, de quin perfil són?
És a dir, l'any passat, degut a l'estat de la guerra entre Rússia i Ucraïna, van arribar moltes persones, òbviament, procedent d'Ucraïna, que demanaven protecció temporal, i els fluxos que tenim ara doncs, són procedents bàsicament d'Amèrica Llatina, sobretot moltes persones de Colòmbia, Hondures, Venezuela i d'algun altre país centroamericà i després, òbviament, de països subsaharians, és a dir, persones procedents de Mali, de Burkina Faso i també persones procedents de Rússia. O sigui, hi ha una mica de tot.
Ens crida l'atenció que, bàsicament, els russos provenen del col·lectiu LGTBI i alguns també són testimonis de Jehovà. Són els que marxen del país, sobretot per evitar que els reclutin per anar a la guerra. Això es confirma?
Sí, nosaltres hem atès aquest any a diverses persones, majoritàriament nois força joves, que manifesten doncs, pertànyer al col·lectiu LGTBI, i que evidentment doncs, no poden viure amb massa tranquil·litat a Rússia per la pertinença al col·lectiu i també per por de ser reclutats per participar a la guerra contra Ucraïna i arriben a en aquest cas doncs, a Catalunya sol·licitant protecció internacional i també es manté el flux de persones procedents de Rússia, que en aquest cas és més un perfil de famílies amb menors, que són testimonis de Jehovà i que són perseguits per aquest motiu religiós.
De fet, la situació també és especialment complicada, ho comentàvem al principi, en el cas de gent que fuig, sobretot de l'Amèrica Central, per fugir de les mares. Què són les mares exactament, Anna?
A veure si us sabré explicar bé. Les mares són grups delinqüencials que controlen part del territori, part de certs barris, de les ciutats més poblades, especialment de països centroamericans, sobretot Hondures, El Salvador, i sometent a la població doncs, a diferents tipus d'extorsions i d'amenaces. Ah. I llavors doncs, hi ha molta gent que es veu doncs, obligada a fugir per escapar d'aquesta situació de persecució. I dintre d'aquesta persecució més genèrica com a d'aquests grups delinqüencials, sobretot hi ha un acarnissament amb col·lectius, doncs, per exemple, de menors d'edat, de dones soles, de dones molt joves o de persones també pertanyents al col·lectiu LGTBI.
És fàcil demanar asil a un país o protecció internacional?
Si no ho és, hauria de ser-ho, diguem-ne, perquè el dret d'asil doncs és això, és un dret i per tant l'accés al dret hauria d'estar plenament garantit en tant que doncs, Espanya és signatari no, de diversos convenis internacionals que recullen doncs, aquesta possibilitat. El que passa és que actualment en el cas de Catalunya i també és bastant extrapolable a tot l'estat espanyol, hi ha moltes dificultats per accedir al dret, és a dir, hi ha moltes persones que són refugiades, que el que passa que no poden accedir a fer la sol·licitud de protecció internacional pel fet de que no hi ha cites disponibles a la Policia Nacional o bé perquè el sistema d'accés a aquestes cites doncs, és un sistema molt complicat, no? Molt complicat o que no funciona, no? Per exemple, un número de telèfon en el qual doncs, mai tens l'oportunitat d'aconseguir línia i per tant no pots accedir al dret. Llavors aquest és un dels problemes que tenim ara mateix arreu de l'estat espanyol des de fa 4 o 5 mesos, és l'accés al dret. És a dir, hi ha moltes persones que de facto ja són refugiats. Una persona que procedeix de Mali, on hi ha una guerra, evidentment és un refugiat, però falta que algú li doni aquest reconeixement i aquest reconeixement l'han de donar les autoritats espanyoles, però fins que la persona no pugui accedir al dret i, per tant, no pugui entrar a la comissaria de Policia Nacional, fer una entrevista i que se'l documenti com a refugiat, doncs aquesta persona no té els drets associats a la condició de refugiat. I aquest és un problema molt, molt greu que tenim ara mateix.
Quins són aquests drets? És a dir, una persona a la que aconsegueix aquest asil i aquesta protecció internacional, a què té dret? A què pot aspirar?
Clar, aquesta persona d'entrada té dret a tenir un permís de treball i residència de manera permanent a Espanya, una vegada té concedit l'estatut de refugiat, i a banda doncs, els drets bàsics doncs, d'accés a la salut, educació, empadronament, etc. A demanar també en un termini més reduït de temps la nacionalitat espanyola, etc. Per tant, és important que aquestes persones, i en tant que l'estat espanyol doncs, ha signat els convenis internacionals corresponents on es compromet doncs, a garantir aquest dret d'asil, doncs, les persones que arriben a territori el puguin fer efectiu, aquest dret, i ara mateix és bastant complicat.
Anna, des del moment que posen els peus a la comissaria per tal de fer aquesta petició, fins que se li concedeix aquest dret, quant de temps pot passar? I mentre no s'acaba de desencallar la burocràcia, què passa amb aquestes persones?
Clar, les persones, des del moment en què tenen cita per demanar asil o des del moment en què ja són sol·licitants d'asil, és a dir, que ja han fet la petició, ja han fet l'entrevista, si es troben aquí a l'estat espanyol i no tenen xarxa familiar ni social de suport, poden accedir a un programa d'acollida, que és un programa estatal, finançat pel govern central, i en aquest cas Creu Roja és una de les entitats que gestiona aquest programa. Per tant, també és aquesta situació en la que ens trobem actualment, és a dir, que el fet de que les persones no puguin accedir al dret fa que no siguin documentades ni tan sols com a sol·licitants d'asil i, per tant, tenim persones que potser estan en situació de carrer, però que podrien estar incloses en un programa on se'ls cobriria l'allotjament i les seves necessitats bàsiques, però no podem incorporar-les perquè no estan documentats com a tal. Llavors, respecte al tràmit, és difícil de concretar quant temps triguen a resoldre's les sol·licituds de protecció internacional. Per llei, el termini hauria de ser 6 mesos, el tràmit, però sol durar més. Sí que és veritat que en els últims 2 anys hem notat que algunes sol·licituds van més àgils, es tramiten de manera més ràpida, i especialment en els casos de persones que finalment l'Estatut els hi serà reconegut. I en aquest sentit això és molt positiu, no?, perquè la persona no ha d'estar doncs, esperant tant de temps, sinó que potser en 4 o 5 mesos se li concedeix l'estatut de refugiat i, per tant, deixa d'estar en tràmit i esperant i ja té la resolució concedida.
Anna Serra, responsable del programa de refugiats de Creu Roja a les comarques de Girona, gràcies avui per venir a esmorzar amb nosaltres els 5 minuts més. Bon dia i bona hora.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Tweeting, la botiga d'informàtica i telefonia del centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Ja estàs ben equipat per aquesta tardor. A Tweeting hi trobaràs els portàtils i les tablets fetes a la teva mida, a més de tots els seus complements. I també a Tweeting hi trobaràs les millors tarifes. Contracta fibra i mòbil amb Mas Mòbil per només 39,90 € al mes i entraràs en el sorteig de 250 euros. Tweeting, servei tècnic propi i atenció personalitzada al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot. Telèfon 972-26-24-25.
I no deixem encara els projectes de Creu Roja, perquè un projecte intergeneracional l'ha permès a grups de joves de Creu Roja Garrotxa conèixer la història i les històries dels més grans de la comarca. A través del projecte Porta, testimonis de persones que han treballat al tèxtil, amb el tren d'Olot o que recorden l'Aiguat, han pogut explicar als nois i noies com era el seu dia a dia i com era, sobretot, la seva activitat professional. L'exposició es pot veure fins aquest divendres al pati de l'antic Hospital Sant Jaume d'Olot i es pot veure també escanejant un codi QR. Hi ha anat en Gerard Puig.
Jo això quan havia sigut el tren d'Olot, encara com que havia sigut ferroviari, encara me'n recordo,
I vinc a passar un rato.
Aquest qui escoltaven és l'Alejandro Puig, un veí de la comarca que de jove havia treballat com a fogoner del tren d'Olot. Ell és un dels protagonistes de l'exposició que el grup de joves de Creu Roja Garrotxa ha elaborat recentment i que es pot veure al pati de l'antic Hospital Sant Jaume, tot escanejant un codi QR a les diferents portes que hi ha col·locades. Precisament porta per títol Projecte Porta i proposa la descoberta per part dels més joves de la història de la nostra ciutat i les feines que hi havia antigament. La Maria Noguer havia treballat en una fàbrica tèxtil des dels 13 anys i ara li ha fet molta gràcia que aquest grup de joves s'hagi aprovat a ella per preguntar-li com era el seu dia a dia i què en recorda, i és que els temps han canviat força.
Està molt bé. Jo hi vaig el dilluns i me varen dir si volia venir a col·laborar i vaig dir que sí. A mi m'agrada molt la joventut. A mi em fa reviure, com si fos més jove. Són molt macos, el jovent.
A quina edat vau començar a treballar?
A 13 anys.
Jo a la fàbrica, 19.
Com era el procés de fer fil i teixit?
Doncs ens portaven unes bales grosses de drap, de tots colors.
Mira, els vaig dir que si podien agafar una feina millor, el futur els iria més bé.
La Maria explica la seva història al voltant del tèxtil, però també hi ha presents testimonis de l'aiguat d'Olot, la faràndula, la guerra civil o la imatgeria religiosa, entre d'altres. Pels joves ha estat, sens dubte, una injecció d'aprenentatge gegant. En parlen Biel Piella, Maima Bucrach i Biel Arbat, membres del grup de joves de Creu Roja Garrotxa.
He après la història d'Olot, el que va passar a la guerra civil amb l'arc, que el vam guardar aquí a l'església de Sant Esteve, en el Carboner també com funcionava el tren.
Hem vist, diguéssim, el passat d'Olot des d'un altre punt de vista que no sigui el dels llibres, que és el que ens ensenyen constantment, i hem après, doncs, el punt de vista de la gent gran, que al cap i a la fi són els que ho han viscut.
Lo de l'aigua d'Olot sí ho sabia, però tipus, no sabia la data, i lo del Carboner tampoc ho sabia, i ja està. L'altre sí me sonava una mica, pels meus avis i tot.
Un munt d'història i d'històries més que valuoses que en aquest projecte intergeneracional ha permès unir i enriquir els uns i els altres.
Treballaven homes i dones, sí, en el tèxtil?
Sí, sí.
Perquè els talers pràcticament els feien dels homes, principalment les de jacar, que feien mantes. Pues hi havia talers més petits que feien de dones. A la filatura eren tot dones.
L'exposició es pot veure fins aquest divendres.
Vas trobar la porta oberta i vas entrar. Vas saber-me abraçar, vas guarir-me...
Després d'un llarg periple per la comarca del Ripollès, el Transhuman Festival ha posat punt final a Can de Bànol i ho ha fet amb l'última projecció. Casualment, la gran guanyadora de l'edició. Es tracta de No callarem, el film que posa de manifest la censura que ha portat represàlies a grans noms del rap com Hassel o Baltònic. Per enfatitzar la temàtica de l'última sessió, el Transhuman hi ha afegit la nota musical i carregada de potència de qui escoltem de fons, Cesc Feixas.
Rescat. Sentir-me cuidat també per dintre.
Més detalls amb la Paula Sayago.
El Transhuman Festival posa punt final al Teatre Diagonal de Can de Bànol. Durant l'acte s'ha projectat No callarem, un fil per la llibertat que explica com afecta actualment la censura i les represàlies que té sobre els músics. El projecte posa sobre la taula casos mediàtics com el dels rapers represaliats Hassel, Baltònic i Elgio. Casualment, aquesta era l'última de les 17 projeccions i just ha sigut la guanyadora. L'acte també ha comptat amb l'actuació de Cesc Freixas. En parla el director del Transhuman, Joaquim Roquer.
Sempre, normalment, són bastant justos els premis. I bé, avui es ha donat la casualitat que el premi a la millor pel·lícula és de la pel·lícula justament que hem fet avui, no? Que és No callarem. Hi ha 17 films i ha set avui, que això no ens havia passat mai. I bueno, ha estat molt bé, perquè a part hem aconseguit que el Baltònic també fes un vídeo, ens ha fet una dedicatòria expressament per la gent que avui estàvem aquí a Can de Bànol, i també, doncs, bueno, a part ho hem complementat amb el cantautor Cesc Freixas, que ens ha posat la pell de gallina amb les seves cançons, no? Compromeses i dient veritats que ens toquen molt l'ànima.
Cada sessió del festival ha seguit una temàtica. La darrera ha tingut com a fil conductor la censura. No callarem, s'ha complementat amb les lletres carregades de missatges i potència de Cesc Freixas.
Vas trobar la porta oberta i vas entrar, vas saber-me abraçar, vas guarir-me.
Temps ara per parlar de l'excursionisme, perquè a Catalunya és més viu que mai. Aquest cap de setmana, en el marc de la pleca excursionista dels Països Catalans, centenars de persones s'han reunit a la Garrotxa. Durant 5 dies s'han organitzat excursions, conferències i activitats de lleure arreu de la comarca. Ho ha seguit en Roger Isern.
El 45è plec excursionista dels Països Catalans s'ha celebrat a Olot aquests darrers dies amb l'entorn paisatgístic de la comarca com a gran protagonista. Més de 600 persones han estat des de dimecres fins diumenge a casa nostra, on han pogut gaudir de diferents rutes per punts de l'Alta Garrotxa i altres zones, activitats familiars o xerrades sobre muntanyisme, entre altres. Precisament aquest diumenge es va fer l'acte de cloenda al volcà Montsacopa amb una plantada d'arbres on es van reunir participants de la Catalunya Nord i les Balears, País Valencià i del Principat d'Andorra. L'entitat organitzadora va ser el Centre Excursionista d'Olot, presidit per Albert Rovirola. El president del centre explica que la pleca ha demostrat que l'excursionisme segueix tenint molts seguidors i que l'entorn de la comarca és un privilegi per poder gaudir-ne.
El Coll Sa Cabra també és molt bonic, perquè Cabrera també és preciós i clar, tot és bonic, no? Els Gorgs de Santa Pau, és clar. Tenim un entorn privilegiat, vull dir, no. Està clar, això.
L'aplec dels Països Catalans que s'ha celebrat aquests dies a la Garrotxa ha reunit amants a la muntanya d'arreu, com és el cas del president del grup pirinenc nord-català, Antoni Glori. Als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió, Glori ha destacat la qualitat paisatgística de la Garrotxa.
La Garrotxa i Olot, molt acollidor, eh? Ja la coneixíem, perquè des de la Catalunya Nord és bastant a prop, eh? Però hem pogut fer unes excursions magnifiques, dutes per uns especialistes, uns coneixedors, i hem ben aprofitat d'aquest aplec, és clar.
A banda de la muntanya, l'aplec dels Països Catalans també ha tingut com a protagonisme la música amb diferents concerts de grups locals a la plaça de Braus d'Olot aquest divendres.
I a més els hi ha acompanyat el temps. Parlant del temps, quin ens espera a nosaltres de cara a les properes hores? Connectem amb en Dani Ramírez.
S'ha notat el canvi de temps del cap de setmana i sobretot pel que fa a temperatura ahir. Ahir ja va arribar la tardor, l'octubre, fa d'octubre, i avui això també ho notarem, especialment al matí, perquè de dia farà una mica més de clarianes, no preveiem pluja les pròximes hores, potser algun xàfec a la tarda, i això farà pujar una mica la temperatura, màximes de 20 a 25, en general 22, 23 graus, i la nit a l'interior entre 10 i 12, d'ambient una mica més fresc que dies passats. Alta muntanya baixant els 2, 3, 4 graus a més de 2.000 metres. Per tant, ara més o menys ja podem dir que fa el temps que toca, però transitoriament demà puja la temperatura, sempre amb aquest temps mig ennuvolat, estones enterrolit de núvols prims, ens entra vent de garbí i vent del sud, màximes que podrien aproximar-se novament als 27, 28 o fregar els 30 graus en alguns sectors, torna a pujar la temperatura aquest dimecres. Bé, pluja sembla que tenim una mica de parèntesi, però pot arribar una pertorbació, un front més actiu, de núvols i pluges o tempestes, la tarda, nit de dijous i sobretot matinada, matí de divendres. Divendres pot ser el dia més inestable, amb risc de pluges fortes, baixa la temperatura, podria nevar cap als 2.000 metres al Pirineu i entraria la tramuntana forta. És a dir, que divendres sí que la tarda seria molt més contundent.
Doncs amb la previsió meteorològica tanquem programa i tornem demà a la mateixa hora. Tot l'equip del programa disposats a despertar-vos amb tota la informació i de la millor manera. Gaudiu d'aquest dimarts. Bon dia i bona hora a tothom.